Conseller Samper, tenim un temps limitat avui d'entrevista, tot i que l'hem demanat que vingui un altre dia, i de fet ja tenim data acordada, i serà molt similar a la d'avui, que és just abans de començar la Setmana Santa, per motius obvis, per motius de mobilitat, perquè el primer que hem de dir, conseller Samper, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, què tal? Com estàs, Jordi?
Molt bé. Hi ha la Mònica Usart aquí. La Mònica ens explicava fa uns moments que tota aquella gent que hagi de moure's aquest cap de setmana, en fi, bàsicament avui...
Avui, aquesta tarda.
Que si us ho pot estalviar... que anirà a la mar de bé, si sobretot si abans no anem a muntanya, perquè estem parlant de nevades en cotes baixes.
Ah, exacte, és que a més estem pensant que molta d'aquesta gent probablement se'n va cap al Pirineu per aprofitar la neu, per aprofitar les pistes d'esquí, i aleshores el Pirineu és una de les zones que es veurà més afectada per aquestes nevades. De fet, estarà nevant durant tot el dia, sobretot cap a la banda de Lleida, el que és Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça. No estem parlant de cotes de 2.000 metres, estem parlant de cota de 600 metres tan sols, per tant, tingueu en compte això si heu de sortir avui, i a més aquesta tarda els ruixats es repartiran per pràcticament tot el país, amb aquesta gota que diem de 600 metres i fins i tot de 400 en algunes zones, i en alguns punts pot caure neu granulada, fins i tot per sota d'aquests 400 metres. Per tant, aquesta tarda, sobretot zona de Pirineu, Prepirineu, també nevarà cap al Montseny, per exemple, muntanyes de Prades, als ports també hi nevarà. Algunes zones del prelitoral de Catalunya també poden enganxar alguna mica de neu. L'altiplà central, tota la zona de la Segarra, l'Anoia, l'Urgell, també podrien enganxar aquesta neu. Per tant, tenir en compte això si ens volem moure aquesta tarda, perquè el cap de setmana farà sol. Això deixem-ho clar, perquè molta gent té la idea que farem el temps, deixem-ho clar.
Efectivament, sol, cap de setmana, fred, però avui, efectivament, estalviar-s'ho. De fet, ja acabo de veure que Madrid demana que la gent es mogui poc, també per avís de nevades i fortes ratxes de vent, també a Madrid. Per tant, clar, veia ahir les xifres del Servei Català de Trànsit, conseller, 930.000 persones només a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, vol dir que la mobilitat serà molt més alta, perquè no només es mou la gent de l'àrea metropolitana de Barcelona. Està preocupat, conseller?
Sí, una mica sí. Tot i que, aviam, és difícil, l'altre dia deia el meu amic Miquel Buquen aquí que el Servei Català de Trànsit acostuma a encertar-la molt, no? Sí. En aquest cas serà complicat, pel fet que ara explicava la Mònica del fred, les nevades, i per tant hi ha molts elements que fa que aquestes dades doncs puguin variar. També el fet, i vull parlar d'això, del grau de compromís i de corresponsabilitat que tinguem tots plegats amb el que s'està parlant aquí, en totes les ràdios, en tots els diaris, del que està sent aquest repunt epidemiològic, i per tant pot haver-hi també doncs una conscienciació de la població i per tant que aquesta previsió sigui més baixa, que és el que jo desitjaria.
I creu que passarà?
Espero. Espero que passi.
Per la gent que no el tingui clar, perquè, és clar, parlem de calçotades. Clar, calçotades amb una bombolla està molt bé, eh? Està amb una bombolla familiar, està molt bé, però normalment les calçotades n'hi ha més d'una bombolla. Seran molt estrictes els Mossos d'Esquadra aquest cap de setmana?
Serem tot lo estrictes que puguem ser, tenint en compte els dispositius i els agents que tenim a Catalunya. És a dir, hi ha la percepció a la societat de que hi haurà un mosso d'esquadra i un policia local a cada cantonada. És impossible. Tenim 17.000 mossos d'esquadra i 10.000 policies locals a tota Catalunya. El que sí que és evident és que aquestes mesures doncs es controlaran, amb, vostè ho deia fa una estoneta, amb 400 dispositius que hi hauran cada dia durant aquests dies i a més, per tot el territori. Ara bé, hem de tenir molt clar que necessitem que hi hagi una conscienciació i una corresponsabilitat de la població. Vostè també ho ha dit. El que nosaltres faríem a casa nostra, Barcelona, Terrassa, Sabadell, Granollers, és el que podrem fer allà on anem. Però exactament això. Per tant, no ens preocupem tant per quin grau de compliment tindran els que sortiran a fora, perquè també es pot incomplir aquí,
sí,
i exigim que tots, tant aquí com allà, fem el que es pot fer. El tema de la bombolla és fonamental, és clau. És a dir, si ens anem amb la nostra bombolla allà on sigui i estem sols i anem a un restaurant sols i no ens ajuntem amb una altra bombolla, cap problema. I si la calçotada la fem nosaltres amb la nostra bombolla, cap problema. El que passa és que si estem tan allà com si ens quedem aquí, això ho hem de complir. Aquesta és la clau. I vull dir una cosa. Quan a principis d'any, a gener-febrer, parlàvem d'Itàlia, ningú es pensava que Itàlia arribaria aquí. I va arribar. Itàlia ara està com està. I França està com està. I Alemanya comença a estar com està. Per tant, si hi ha conseqüents, ho hem treballat molt bé. Portàvem cinc setmanes amb una baixada molt lenta. La sisena ja no ha sigut de baixada i inclús hi ha un petit repunt. Doncs siguem tots conseqüents amb aquestes circumstàncies.
Amb aquestes dades que es comencen a veure, perilla la Setmana Santa?
Esperem que no. És a dir...
Esperem que no, no vol dir que no del tot.
Efectivament. Esperem que no. És a dir, ha quedat molt clar que la voluntat del govern de la Generalitat... hi havia una frase que jo penso que ho exemplifica molt bé, que era quan el senyor, quan el doctor Argimon diu la societat necessita aire. I, a més, ahir, quan parlava el doctor Padró, no sé si ahir o abans d'ahir, parlava de que el tema sanitari, el tema econòmic, però el tema de fatiga psicològica, això és el que demana l'aire. Nosaltres hem posat l'aire i no voldríem tancar l'aire. Ara bé, evidentment, la resolució el dia 28 es pot variar si els índexs siguessin negatius. No volem que els siguin i el que volem és que puguem prorrogar aquestes mesures o fins i tot encara donar més aire. Mm. Però per això hem d'anar de la mà al govern i la població.
Perquè ens entenguem, aquest cap de setmana a Catalunya passem un examen de cara a la Setmana Santa?
I tant. Pensi vostè que aquest rebrot del qual estem parlant ara, que és molt lleu, eh? Tampoc hem de posar pànic a la societat. Però aquest petit repunt no és com a conseqüència de les mesures que van començar aquest dilluns. Sempre hem 15 dies enrere. Això ens ho diuen els metges. Per tant, aquest puntet de rebrot ens ve de fa 15 dies. Què hem d'esperar? Doncs 15 dies després d'aquest dilluns per veure aquestes mesures de confinament que s'han, diguem, flexibilitzat, quina conseqüència tenen. I, evidentment, aquest cap de setmana és una prova, perquè el cap de setmana encara hi ha més mobilitat d'oci.
En aquest examen, depèn del que passi, es pot fer marxa enrere amb l'apertura de la Setmana Santa.
Clar.
Per tant, que la gent tingui clar que la Setmana Santa, encara a hores d'ara, no està oberta.
No s'ha decidit. No. No, no, no. El Procicat, la setmana que ve, dilluns, dimarts, dimecres, començarà a valorar quina és la resolució següent. Si de pròrroga d'aquesta que tenim ara, si de millora a nivell de més aire o si d'empitjorament.
Hi ha un element molt important que la gent es pensa que, bueno, que ja està, que obrim i que passi el que passi, no? És a dir, hi ha un evident, com vostè deia, arran del que comentava ahir aquí a RAC1 el doctor Pedrós, que és que hi ha tres potes en aquests moments. I un és molt important, és a dir, el tema víric existeix, encara existeix, no s'ha acabat, però veiem llum al final del túnel, i normalment quan hi ha llum al final del túnel el que fem és apretar l'accelerador. Per què? Perquè veiem que ja estem sortint ja del túnel. I aquest és un problema. Hi ha una altra pota, que és l'econòmica, i una tercera, que és la de les malalties mentals, que van en paral·lel i que això afecta, evidentment, que la gent té ganes d'obrir-se o no obrir-se. Per tant, serà molt important el tema de la vacunació. Aquest és un tema clau perquè d'aquí a 15 dies, un mes, dos mesos, tinguem una certa normalitat.
És importantíssim. I, a més, per exemple, es nota en factors com la disminució que hi ha hagut d'hospitalitzacions, important, també d'habitacions UCI, i de forma molt, molt, molt especial amb l'índex de morts. En teníem 68, 69 diaris, ara n'hem tingut 22, un dia 18 també. Per tant, es va notant ja l'efecte de la vacunació amb les capes més vulnerables, la gent gran, els que tenen patologies pulmonars, això es va notant. I en la mesura que anem vacunant més a la gent, evidentment cada vegada serà més fàcil lluitar contra la pandèmia.
Deia això perquè no sé si els antecedents del Nadal i del pont de desembre van ser tan dramàtics que fa pensar que hi ha una perspectiva negativa respecte al que pugui passar aquest cap de setmana. És que no són gaire bones companyies, no, aquelles dates.
No, no, en absolut. El pont, recordo, potser més encara el pont aquell que no pas Nadal, que era bastant evident, doncs, que per la confluència de gent, reunions familiars, seria complicat, però aquell pont va tenir efectes, doncs, molt negatius, efectivament, i per tant hem de ser molt conseqüents de que hem de fer exactament allò que tenim molt clar que podem fer a casa nostra, a la nostra ciutat, allà on anem. Si això ho respectem, la mobilitat no és un problema. És a dir, agafar el cotxe amb la teva parella i amb els teus fills i anar-te'n a una altra casa o a un hotel i no barrejar-te ningú més, per tant, tema interacció social reduït, no és un problema. Ara ho hem de fer bé. Tant allà com si ens quedem aquí.
Cal portar, conseller, el certificat d'autoresponsabilitat si al final ens podem moure per tot arreu, encara que vagi sol?
Sí. L'hem de portar sempre. I aquí, a més, hi ha un indicador important. L'altre dia ho explicava el Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Hem viscut de tenir 80.000 baixades d'aquesta declaració d'autoresponsabilitat a passar a 40.000 quan vam passar el confinament municipal al comarcal i ara hem fet una baixada a 15.000. Això què vol dir? Que la gent té una percepció de, bueno, ja hem obert. No, jo dic, no, no, no hem obert.
Perquè si un mosso agafa una persona que no porta el certificat d'autoresponsabilitat al damunt, què passa?
Aviam, el certificat d'autoresponsabilitat no és ni tan sols obligatori. Però sí que és veritat que és un document estàndard, que l'entenen totes les policies, les locals, de qualsevol lloc, els Mossos d'Esquadra, i que, per tant, ens serveix molt per facilitar la feina. Però ara també necessitem acompanyar algun tipus de certificació que acrediti la bombolla. Els DNIs. És a dir, si vostè va amb la seva família i porta els DNIs i el domicili és el mateix, cap problema, ja n'hi ha prou. Un llibre de família, un certificat de convivència. Facilitar la feina perquè el mosso d'esquadra o la policia local, quan pari a una família determinada, doncs en dos minuts digui, tiri cap endavant. O tiri cap endarrere.
Continua havent-hi límit de bombolles, això no oblidem, que no, només n'hi ha una ara,
Només n'hi ha una. Només n'hi ha una, ara amb 6 persones, i alerta que la reducció a partir del dia 26, i això és per una resolució no pas del govern de la Generalitat, sinó de la interterritorial estatal, passarà a 4 persones a partir del dia 26. Per tant, ens ve una sol·licitud, una normativa des de l'estat espanyol que encara ho redueix més a partir del dia 26. És a dir...
O sigui, el dia 26?
Els grups passen de 6 a 4 persones.
O sigui, a partir del divendres de la setmana que ve.
Divendres de la setmana que ve, sí.
Obligat compliment a...
Sí.
I no pot ser que el govern d'Espanya pugui dir també tanquem Setmana Santa a tot Espanya, com ja va passar i que també afecti a Catalunya?
Oh, i tant que ho pot fer. De fet, jo l'altre dia escoltava, crec que va ser ahir, el doctor Fernando Simón i no descartava cap possibilitat. Ara bé, torno a dir, no m'agradaria que de les meves paraules s'interpretés pànic. Jo diria prudència i corresponsabilitat. Pànic no. No hi ha uns elements perquè estiguem amb una por al cos en el sentit de que això va pel pedregar. Sí que hi ha uns elements que ens han de dir, si ens relaxem, podem arribar a tenir dades negatives.
Clar, hi ha molta gent que ens està dient ara, clar, amb un cert raonament, no? És a dir, ostres, què passa si vius... Perdoni, que torni el tema, és que com hi ha gent que ens escolta en retard i m'ho pregunta-li, efectivament. Què passa si vius amb una persona i no tens cap document que ho acrediti i no estem empadronats junts amb el tema d'anar junts amb una bombolla?
Aviam.
Amb el certificat d'autoresponsabilitat.
La intervenció policial... En aquests temes no podem oblidar que estem en l'àmbit de sancions administratives. No, això no és dret penal. És a dir, aquí la policia no intervé per fer que un delinqüent doncs, vagi a la presó. Estem parlant d'una resolució administrativa doncs, que s'ha de complir. Per tant, si un va amb el cotxe i va amb el certificat d'autoresponsabilitat, que és una cosa molt fàcil, que es pot baixar, que es pot imprimir, o fins i tot que es pot portar amb una tableta o amb el mòbil, doncs i va amb dues criatures i amb la seva parella, escolteu, és evident doncs, que els policies el deixaran tirar endavant. Cosa molt diferent és que, per exemple, hi hagi dues parelles. És a dir, la casuística és diferent.
Clar.
Si amb un cotxe van dues parelles, clar, ja fa olor a que això són dues bombolles, no? Per tant, també tinguem molt clar que és la lògica. I ajudem a que la policia faci la feina de forma dinàmica. No es pot controlar a les 780.000 persones, o cotxes, perdó, que deia vostè, que 980.000, 30.000 cotxes que sortirien de Barcelona, de l'àrea metropolitana, aquests dies. No es pot controlar, això és impossible. Però a les aturades que hi hagin dinàmiques, intentem facilitar-ho. No costa res descarregar-se aquest document, no costa res portar els DNIs preparats per si ens paren, o un llibre de família, no costa res agafar-ho. Facilitem la feina, perquè això és una feina de tots plegats.
Hi ha molts temes, conseller, respecte a això que ara comentava. Recordo una frase que va dir, que vaig dir, però com diu això el conseller d'Interior? Recordo, estic parlat potser del mes de novembre, que va dir...
Ui.
No, la va encertar. Va dir, el toc de queda ha vingut per quedar-se a temps.
Ah, sí, tant.
Això va ser el novembre, no? Em sembla que recordar i tal. Sí. Aquesta frase, ara la tornaria a repetir avui o no?
Ui, tant, i tant.
No, i ara?
I tant.
Continuarem amb toc de queda de temps?
Jo crec que és una de les mesures que el que fa és, diguem-ne, evitar que hi hagi una interacció social quan, sobretot en el nostre, diguem-ne, modus operandi del sud d'Europa, ho fem més, que és a la nit, no? I, per tant, retalla molt, però molt, 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 la interacció social, que sabem que és el gran problema d'aquesta pandèmia. Ara bé, per quan s'ha de quedar... El doctor Simón diu que la immunitat de grup la tindrem en qüestió de 5-6 mesos. No sé si abans es podrà ja reactivar doncs, un toc de queda menys agressiu. Pot ser fins a les 11, pot ser fins a les 12. Però el toc de queda està claríssim. És pràcticament un axioma que el que fa és reduir la interacció entre persones.
Per tant, toc de queda potser ampliable fins a les 11, potser fins a la mitjanit, però sí. El toc de queda com a mínim fins a l'estiu...
Jo tinc la percepció... Ojo, jo no estic a salut, eh?
D'acord.
Jo parlo del que veig,
Sí.
Jo tinc la percepció que és la mesura més eficaç.
Però és que afecta, per exemple, la gent jove.
Sí.
És molt cruel, amb la gent jove.
És molt cruel, és veritat, és veritat.
O sigui, una cosa és la mira de la gent gran, fins i tot alguns ens va bé i tot perquè ens obliguen a dormir a les 10 o això, però a la gent més jove, a la gent adolescent, a la gent que normalment això és catastròfic mentalment.
És veritat. I a més, quan vostè parlava de la tercera pota, del doctor Padró, jo diria que s'ha de dividir molt bé el que és el cansament i la fatiga pandèmica de la gent com nosaltres, dels joves, que realment són els que tenen el dret i la necessitat, diria jo, de viure més doncs la nit, no? I efectivament ho estan rebent, i molt.
Quan parlem de les 11 de la nit, significaria, per exemple, que t'hi hauria l'opció, després de Setmana Santa, si les mesures van bé i tal, d'obrir restaurants de nit, fins a una hora raonable.
Aquesta és una reivindicació doncs, que ja està sobre la taula des de fa molts dies per part dels sectors econòmics de la restauració, que s'està estudiant al Procicat, però vostè pensi que aquí sempre les mesures que es prenen són en base als criteris mèdics que ens venen de salut.
Clar, però això també no depèn només del govern de la Generalitat, també del govern d'Espanya, s'haurà de prorrogar l'estat d'alarma.
Sí, efectivament. I no falta gaire, falta un mes i mig, ja, només.
Creu que, pel que parlen amb el govern d'Espanya, creuen que prorrogaran l'estat d'alarma encara?
Jo penso que hi ha una sensació de voler esperar aviam el grau de vacunació fins a on arriba. Evidentment, si s'arriba a vacunar el gruix més vulnerable, la gent gran, els malalts, el tema canvia moltíssim. Vull dir, canviaria moltíssim. I jo penso que el que s'espera és això. Ara hi ha hagut una petita sotregada amb el tema de la vacuna d'AstraZeneca, doncs que ha fet que el ritme que portaven, que era déu-n'hi-do, sempre és millorable, però era força, força ràpid, doncs s'hagi una miqueta aturat. Però jo crec que recuperarem el bon ritme i és d'esperar que es pugui tenir una decisió presa a finals d'abril en base a aquests índexs de vacunació.
Avui, els que vivim a Barcelona i segurament en zones d'alta densitat poblacional hauran vist aquests últims temps, bàsicament els caps de setmana, que si et mous per la ciutat, en aquest cas de Barcelona, veus autèntiques festes, en alguns casos. Primer, que veus moltes terrasses, que bueno, ni distància de seguretat, ni mascareta, ni res. Però hi ha, en alguns llocs, i no precisament a la nit, sinó al vespre, ja veus una quantitat de gent. Parla molta gent del que està passant al Born, i aquesta nit, tant els Mossos com la Guàrdia Urbana han actuat de la Passada dels Àngels, davant del MACBA. Molts d'ells estaven bevent, no portaven mascareta, sí. I això es va repetint. Aquí no pot fer res els Mossos. Vaja, fet aquesta nit han fet, però normalment al cap de setmana no pot fer res els Mossos d'Esquadra aquí.
Aquí nosaltres el que hem fet és ajudar a Guàrdia Urbana, perquè la competència és pròpia d'ells, perquè teníem moltes dificultats en el sentit de que arribaven, feien una intervenció, es dispersava la gent que estava fent això, i quan marxava la policia tornaven a fer una altra vegada, i els veïns es tornaven a trucar, i per tant doncs era una acció, reacció, doncs que no aconseguia doncs que s'acabés dispersant. Al final s'ha muntat un dispositiu entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra de forma conjunta, vostè ara ha relatat el que ha succeït aquesta nit, i que serà permanent, però que no només a Barcelona, perquè això que vostè deia de Barcelona s'està produint a altres ciutats, no només passa aquí. I per tant, doncs això és una conseqüència del que deia vostè de la joventut, no? Doncs que aquest tot de queda i aquesta fatiga doncs els afecta, evidentment, no? Però sí que això no ho podem permetre, i per tant ja avisem que aquests dispositius conjunts amb les policies locals, en aquest cas Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, continuaran.
Continuarà perquè fins ara no existia?
Sí, com li deia al principi, el que es feien eren intervencions policials per l'àrea de seguretat ciutadana, bé de Guàrdia Urbana, bé de Mossos d'Esquadra, però arribàvem,
i tornaven,
es dispersaven, marxàvem, i els veïns es trucaven al cap d'una hora i dient, ja hi són una altra vegada. Tornaven i tornaven a fer, i era una mica aquest joc, no? Clar, això requereix, probablement, doncs, que hi hagi d'haver una intervenció al final d'ordre públic, en el sentit de dir, no, escolta, ens posarem aquí i no permetrem que això es torni a produir, perquè el que no podem permetre és que incompleixin uns i que compleixin els altres.
Per tant, les mesures es tornen, mesures més estrictes no, però és a dir, que ara s'actuarà conjuntament.
Sí.
Hi ha detinguts aquesta nit? Detinguts, estan
per
això?
No.
Què es fa exactament amb aquesta gent?
És que no poden haver-hi detinguts, a no ser que es compliqui el tema, perquè, com li deia abans, són infraccions administratives, no penals.
Per tant, calés, estem parlant, Són multes?
S'han aixecat actes i, per tant, multes. Altra cosa és que algú, quan li posen una multa, doncs faci un delicte de resistència, de desobediència, pegui a un policia, llavors...
Aquestes multes s'acaben cobrant?
Sí. Sí. Aviam, nosaltres el que vam fer, bueno, fins a la primera pandèmia, això ho gestionava Interior, després, onada, perdó, després ho gestiona Salut, però tant Salut com Interior el que hem fet és incrementar molt el número d'advocats i d'administratius per poder-les tramitar, perquè n'hi havia moltíssimes. Les primeres prescriurien el mes de maig. I això ens va fer por, per això aquestes contractacions massives de professionals del dret i administratius als dos departaments, i jo diria que ara ja s'han cobrat de l'ordre d'un 10%, cobrat, vol dir executat, la qual cosa no vol dir que no estiguin tramitades moltes més, però ara ja el ritme no ens fa patir per la prescripció que arribarien en el mes de maig a les primeres. I, per tant, es van cobrar. S'han cobrat ja aproximadament 2 milions d'euros.
2 milions d'euros. Ara, de seguida, espera, Rafa López. Rafa, perdona, que obro. Rafa, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Sé que estàs molt tocat per una notícia última hora que acabem de saber, Rafa, que m'has enviat un missatge dient, escolta'm, això ho hem de confirmar, no, no, ho tinc confirmadíssim, que és la mort d'en Jordi Cornet.
Hòstia.
Sí. Estàs parlant de... pots explicar, Rafa, sisplau?
Bueno, sí, estem parlant de qui va ser secretari general del partit durant molt temps i va ser delegat a la Zona Franca, i a més, malgrat això, va ser un gran amic, un bon amic. Un bon amic que vam viure junts el meu càncer, és molt curiós. Va ser una de les persones que més em va acompanyar en aquells moments. És aquelles persones que ultrapassen el que és... l'àmbit d'allò professional o d'allò polític i entren en el teu cor i en la teva vida i en l'àmbit del personal, i jo també vaig viure amb ell doncs, el seu càncer i el seu procés, i estic molt impactat. De fet, jo li vaig escriure aquest perquè estava pensant molt en ell durant el confinament, sobretot amb aquelles persones que més risc tenien, no? I vaig pensar molt en ell, i feia molt temps que no m'hi parlàvem, a mi m'estranyava molt, i vaig enviar un missatge al Nadal i vaig dir, Jordi, necessito parlar amb tu, que tornem a recuperar, que parlem, quan passi tot això en parlem, i no vaig tenir, no em va contestar, ja estava molt malament, i vaig confirmar que estava molt malament, i avui s'ha confirmat la notícia. Fa un parell de setmanes ja em van dir que això podia ser imminent, i avui s'ha confirmat, i ja et dic, una persona rellevant en l'àmbit polític de Catalunya, secretari general del Partit Popular, però més enllà és una persona que per la meva vida, i per la meva vida tant professional com personal, doncs ha estat molt, molt, molt i molt rellevant.
Dels cops que la vam conèixer, una persona magnífica. Jo sé que normalment quan una magnífica persona traspassa, cosa com costuma dir això, és veritat, però realment tota la gent que la coneixia sempre parlava molt bé d'en Jordi Cornet. He sentit un... Permeti'm, conseller, una hòstia aquí darrere, perquè s'ha quedat molt sorprès, conseller.
Sí. Bueno, és que no estava al cas de la seva malaltia.
Sí, tenia un cas de feia temps. Aviam, ara de seguida ho comentem, Rafa, amb molts ànims, sobretot. Molts ànims. Alguna pregunta al conseller Samper?
Em puc fer 3 GPs ràpides?
Sí.
Vinga, una abraçada pel Rafa i per la família del Jordi Cornet. Tenint en compte el precedent del pont de la Puríssima del que parlava, vostè, com a conseller d'Interior, hagués preferit esperar a obrir el confinament comarcal que passés la Setmana Santa, que al final quedaven 2 setmanes? Si me la respon ràpida, li faré les altres 2 ràpides també.
No. Jo no hagués esperat, perquè teníem molt clar, i a més ara li explicaria una altra cosa que crec que és el quart element, aquests 3 que deia ahir el doctor Pedró, que a l'aire aquest la societat el necessitava. I quan li dic que hi ha un altre element, és que nosaltres, i ara parlo des d'Interior, i sobretot des de Mossos d'Esquadra, hem detectat que aquesta tercera pota, la fatiga psicològica, la fatiga pandèmica, doncs havia arribat de forma molt especial a la joventut, i la joventut, per exemple, amb Mossos d'Esquadra, i no parlo de les 2 setmanes del Darulls, sinó que parlo abans a Matadepera, per exemple, o, per exemple, també a Pallejà, a Mataró, hi havien hagut actuacions violentes de policies, com hi deia ara el senyor Basté, doncs que aixecant un acte doncs rebien doncs una agressió per part d'aquesta joventut. Per tant, tenia molt clar, i ho vaig demanar, de fet, en reunions d'aquestes executives que fem del Covid, de que la joventut necessitava aquest aire, i per tant jo era dels que volien que això s'obrís. Però això no m'impedeix reiterar el que he dit 2 o 3 vegades ja avui, que hem de complir amb les mateixes normes que tenim per estar aquí.
Vale, i 2, que jo prometo que la pregunta serà molt ràpida. Junts votaria la pròrroga de l'estat d'alarma a partir del 9 de maig?
Junts?
Sí.
O el Miquel Samper? Junts. No ho sé. No.
Miquel Samper.
Miquel Samper.
Jo, aviam, miri, un estat d'alarma és una cosa molt excepcional, és una limitació de drets fonamentals molt, 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 molt bèstia, eh? Vull dir, estem patint el que no havíem patit mai a la nostra vida a nivell de restriccions de mobilitat, per exemple, de reunions amb les nostres persones estimades. Recordeu al Nadal les dificultats per veure'ns amb les nostres pares de 90 anys, per exemple. Jo, per exemple, no vaig poder dinar amb els meus pares i, per tant, això és molt dur. Jo el que desitjo és que tinguem elements prou satisfactoris, prou positius a nivell de vacunació, perquè, insisteixo, com deia d'aquí un mes aproximadament, tinguem elements per no tenir que prolongar-lo.
Vale, i l'última, vostè vol seguir de conseller d'Interior a partir de, del divendres 26, quan se suposa que hi haurà nou govern?
Suposo que si et dic que sabia que em faries aquesta pregunta, tu creus, no?
Sí, efectivament.
efectivament. Miri,
potser l'anava a fer el vestir abans de marxar i...
Sí, però jo pregunto...
Perdó,
eh? No, i després una altra pregunta que a mi, des d'un punt de vista polític, perquè moltes vegades ho hem presentat per la societat, que la política es fa algunes coses molt estranyes, que és que es repetirà una mateixa forma de govern i es canviaran els membres d'aquest govern, que serà el mateix govern que l'anterior.
O no tots.
Llavors, la pregunta que pregunta encertadament el Tian Riba té una segona derivada, que és si considera normal que vostè el puguin canviar de conselleria o que senzillament se n'hagi de tornar cap a casa seva.
Bueno, aviam, anem per parts. Començo amb el Tian. Si em faria il·lusió, home, evidentment, si jo ara digués que no, crec que ningú s'ho creuria. És a dir, tenir la possibilitat d'haver sigut conseller del meu país, per mi és un honor increïble, i per tant, ara sí que li dic que el que m'agradaria és acabar el que he projectat, el que hem escrit, el que hem dissenyat, no? Avui parlem, per exemple, avui doncs, farem una posada en escena d'una cosa que ha d'acabar sent una comissaria de la dona, per exemple, per intentar erradicar la violència de gènere, i com aquest projecte n'hi ha 5 o 6 més, no?
Per cert, després ens preguntaré si ens pot avançar alguna cosa d'aquesta...
Sí. I per tant, la il·lusió primera personal de poder seguir servint el meu país hi és, i la segona, sobretot, la de projectar aquelles coses i acabar executant aquells projectes que s'han fet. I després, això de la política és molt complicat. Jo estic com a conseller, crec que sóc més gestor que polític, i jo em poso a la disposició i al servei, un, del meu partit, i dos, del meu país. Si segueixo, seré l'home més feliç del món, i si no, també, per haver tingut l'oportunitat de, durant 6 mesos, servir a Catalunya.
3 minuts ens queden, ens diuen. Ernest.
Conseller, bon dia. Com que em deixen fer només una pregunta molt curta, un tema molt concret, que és Andorra. Això ha generat molta polèmica i, a més, he sentit el cap de govern d'Andorra queixant-se i dient que està molest amb Catalunya perquè no se l'ha inclòs com a una àrea on s'hi pot anar, i aquest cap de setmana, a més, hi havia una certa confusió sobre qui podia anar a Andorra o no. Vostè entén que el cap de govern d'Andorra estigui molest?
Sí, home, clar, jo intento basar tota la meva acció a la vida en l'empatia. I, per tant, clar que l'haig d'entendre, perquè costa d'entendre que Andorra no es pugui equiparar a Catalunya. Doncs
els catalans poden pujar a Andorra, els andorrans poden baixar a Catalunya?
No. O sigui, ara el màxim que hem fet fins ara és l'equiparació a nivell comarcal del que és l'Alt Urgell amb Andorra, perquè allà sí que hi ha molt vincle econòmic, laboral... Però el que ells demanaven no era això. El que ells demanen és que s'equipari a Catalunya. I, per tant, doncs, que aquell confinament que ha demanat a l'Estat espanyol com a norma, que és que no es pugui sortir de la comunitat, doncs no els afectés. I això, d'entrada, implica una decisió que no és nostra. És a dir, l'ha de prendre l'Estat espanyol. Perquè nosaltres no podem saltar-nos, ja ens agradaria, però no podem fer-ho. S'ha parlat amb l'Estat espanyol, tampoc s'ha acabat de definir en accés, però ahir va haver-hi una reunió amb el govern andorrà, que hi va assistir de forma especial la consellera de Salut, amb el ministre de Salut, també representants d'Interior, i el que s'ha pactat és que si les dades són positives, a partir de Setmana Santa es treballaria perquè sí que hi sigui aquesta equiparació.
Per tant, els catalans podrien anar a esquiar a Andorra la Setmana Santa?
No.
Després.
I la següent reunió, perdó, senyor Basté, és el dia 6 d'abril.
6 d'abril, d'acord. Deia les mesures de la lluita contra la violència masclista, si ens pot dir alguna cosa del que diran en aquests moments.
Doncs miri, molt fàcil. Jo recordo que l'any 2006, quan era de cal al Col·legi d'Advocats de Terrassa, vaig tenir l'honor d'acompanyar la que era l'alcaldessa de Sant Cugat el dia 25 de novembre, el Dia de la Dona, i recordo que hi van haver-hi 9 senyores mortes a Catalunya. I quan ja estava com a conseller, vaig començar a mirar dades i vaig veure que l'any 2019 van haver-hi 9 dones mortes a Catalunya. I per tant vaig pensar, doncs algo falla. Si a l'any 2006 i a l'any 2019 tenim els mateixos índexs, i bueno, vaig començar doncs, a idear una acció important des de Mossos d'Esquadra amb la intenció doncs, d'arribar a muntar una comissaria específica contra la violència masclista i que, evidentment, ha de ser un punt de referència perquè hi hagi una acció transversal en el món de l'educació, dels serveis socials, de la justícia, perquè això és una autèntica xacra.
Conseller Samper, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RQ. L'espero novament, crec que torna just abans de la Setmana Santa. Just abans de la Setmana Santa per parlar-ne. Per tant,
molt bé.
Fins aviat. Moltes gràcies i molta sort.
A vosaltres.